y espero la libertad y confío en sus planes. Aquí los presos nos ayudamos unos a otros, individualmente o en grupo. Muchas gracias, padre.
Relacionada a la Montse, amb aquestes paraules, és una de les internes que està dirigint al Sant Pare. Ara l'abraça, el mateix Sant Pare, i li entrega, en aquest cas, amb aplaudiments, un
rosari.
Un rosari. Són les coses que estan passant ara mateix a Brianzú. És important,
dies.
També, suposo que això és una cosa que també l'Església sap fer molt bé, que és visibilitzar aquesta escolta, no? Oriol, et passes tot el dia voltant per Catalunya, escoltant a molta gent. Però també hi ha molta aquesta vegada dificultat de que això sigui visible, no? De que tingui realment un efecte directe.
Costa molt. Sí. Tothom necessita sentir-se escoltat i, a més, és bo que intentem escoltar, perquè la gent té problemes variats, reptes variats, esperances variades o solucions variades. No només escoltem drames, escoltem també gent que s'esforça, que se'n surt, que treballa, que el que demana és, no ho sé, ajuda, o que el que et demana és senzillament explicar-te que ho està fent molt bé, i també està bé saber-ho. I, per tant, sí, ha d'haver-hi una... És que la vida en comunitat exigeix escoltar. I, per tant, si diem que la vida en comunitat és importantíssima en el món de l'esport o en el món de l'educació o en el món de la salut, doncs això exigeix que ens escoltem els uns als altres.
Un dels missatges socials que ha de tenir el cristianisme bàsic és donar veu els que no tenen veu. I això està bé, vull dir, avui aquí a Brians i a la tarda al Raval, això està bé, per donar veu a aquells que no tenen veu. Aquells que veiem gent demanant pel carrer i quan parles amb ells, ells es consideren invisibles. La gent passa pel seu voltant, ningú se'ls mira. Mires cap a l'altra banda, no? I per tant, donar veu als que no tenen veu i visibilitzar el que és invisible. Clar, nosaltres mateixos, inclús com a ràdio, entrar a la presó i fer un programa de ràdio...
Això que estem veient avui és inèdit.
No és... Exacte.
Que els mitjans entrin a la presó i veiem la presó des de dins és un fet molt excepcional, també.
Per això. Doncs mira, diríem ara, deixeu-me escombrar cap a casa, benvingut, Papa Lleó, si això ens ha permès arribar a això. I, esclar, el pobre Oriol va tenir possibilitat de fer-ho perquè ell va poder entrar dintre, i estava dintre, i va poder sentir companys i va veure vides destrossades, com aquesta noia que ens explicava la seva vida destrossada.
Però sí que li traslladava avui aquest matí al president Salvador Illa, li trasllado també a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. Hi ha una cosa que els polítics o els responsables polítics heu de fer, que és generar confiança, no? I estem en un moment en què hi ha molta frustració personal. Veiem malestar en el sector educatiu, veiem com van els trens, veiem com cada vegada hi ha més persones sense sostre a Barcelona. Tot això genera una frustració amb el sistema. I veiem com també aquí hi ha unes formacions polítiques que són l'extrema dreta, com s'acarnissen això per generar més desconfiança a les institucions. És a dir, una feina que és molt intangible, que heu de fer és generar aquesta esperança, aquesta confiança amb el sistema.
I s'ha de generar confiança
i
amb fets, clar, perquè si no, només amb paraules, les paraules són molt importants, però amb fets. I és evident que el repte és descomunal cada dia. I que, en tot cas, odiar la teva societat i odiar els teus semblants i odiar els teus germans o odiar els teus conciutadans o com els hi vulgueu dir, no soluciona res. Al contrari, ho agreuja tot, ho fa tot més difícil, ho fa tot, a vegades, gairebé impossible. I, per tant, escolta, aquí tenim aquest repte de com donem sentit a l'esforç de la gent, a l'esforç que fan els mestres a l'hora d'explicar. Bueno, doncs la societat ha de saber donar sentit a això que fan els mestres, i ha de saber donar sentit a allò que fa el personal sanitari, ha de saber donar sentit a allò que fa la gent en el món de l'esport de base, és igual. Doncs reconeguem-nos-ho.
El Sant Pare s'està adreçant als interns, el sentim.
Que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Es una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento y que nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuanto bien o mal hayamos hecho. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición. cuando os venga la tentación de sentiros menos o penséis que no vale la pena seguir adelante, alzad vuestra mirada hacia aquel que a través de la presencia de tantas personas nunca deja de mostraros su amor y cercanía. Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. San Agustín, en sus Confesiones, nos comparte su itinerario vital y nos habla de ello. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones. Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón y busquemos su rostro. Dejémonos acompañar por su amor. Aferrémonos a Él, que nos invita continuamente a la esperanza y nos muestra un horizonte maravilloso que ninguna barrera física puede impedirnos alcanzar. Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
Són les paraules de Lleó 14. Per tancar, Francesc, volies afegir?
Sí, no, continuant amb el que deia l'Oriol Junqueras ara fa un moment, el president Illa va reunir el seu consell de consellers al Mont Sant Benet i van convidar al sopar el professor Francesc Torralba, que ahir ens parlava justament allà a l'estadi, i per arrel del llibre de l'anatomia de l'esperança, no? I de dir quina esperança haurien de generar els polítics. I li vaig preguntar al Torralba, escolta, què els hi vas dir? Diu que cada vegada hauríem de lluitar més per parlar del nosaltres i anar oblidant el jo, i que els polítics haurien d'ajudar a la construcció d'identitats col·lectives, que cada vegada poguéssim parlar més del nosaltres, que això ens donaria més esperança perquè ens anem encapsulant amb el jo.
I això passa per reconèixer l'altre, primer de tot, perquè perfecte, si no el reconeixes...
Perfecte. No, i m'ha agradat perquè el que estaves dient anava en aquesta línia, de dir, home, i us demanem als polítics, de dir, ajudeu-nos a construir identitats col·lectives. I per això a mi el Papa no em molesta, perquè les arrels cristianes, no de Catalunya, que també, sinó les arrels cristianes d'Europa hi són, i hem ajudat a construir una identitat col·lectiva, i amb això no ens deixeu sols, ajudeu-nos a construir identitat col·lectiva. I en aquí ens hi trobarem, perquè colze a colze treballem. I per això jo ara resumeixo, vaig juntir una mica un titular. Si el Papa Francesc era el papa de tots, perquè els volia tots, ara jo em sembla que el Papa Lleó és el papa dels junts. De dir tots, però sí, però junts. Perdó, ara...
No. Lleó 14 probablement tria el nom de Lleó en el seu pontificat en reconeixement a Lleó 13, que és el papa del Rerum Novarum, és el papa de la doctrina social de l'Església, és el papa d'aquest nosaltres col·lectiu, d'aquesta, de la societat, de l'Església, que a finals del segle XIX intenta reconciliar-se amb la societat moderna, amb la societat industrial, amb la societat que canvia, i que aboca a l'Església Catòlica cap a la doctrina social, és a dir, cap a parlar a les majories, a la classe obrera, a participar en el món obrer, a crear sindicats, a crear entitats, etc etc. Això ho veiem en molts pobles del nostre país, ho veiem en molts barris, ho veiem en molts... I, per exemple, ho veiem en el barri, en el Poble Nou, on el Francesc Romeu doncs exerceix el seu ministeri perquè està ple d'entitats culturals variades que han nascut en diversos moments de la història i que donaven resposta justament a aquesta voluntat de construir un nosaltres més ampli, un nosaltres més col·lectiu.
Oriol Junqueras, Francesc Romeu, gràcies per acompanyar-nos en aquest matí especial de ràdio. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Cap a Girona ara, no, Oriol?
Sí, Girona ara.
Conferència de...
sí, bueno,
d'Esquerra Republicana.
Una conferència oberta a la societat, diguem-ne, i d'altres trobades que hem d'anar fent. Sí, sí, gràcies.
Doncs que vagi bé el dia. Farem una pausa i de seguida seguim en la ronda de connexions.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Són les 11 i 11, de seguida seguirem explicant el que vagi passant avui a Catalunya, des de Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat ara mateix, el Papa acabant d'intervenir recollint els obsequis des del centre penitenciari de Brians 1 i també pendents d'aquest tiroteig que hi ha hagut al carrer Balmes. Lara García.
Doncs sí, els fets han passat a les 10 del matí davant la comissaria policial aquí nacional, de la Policia Nacional, al carrer Balmes, és el número 192. Ara mateix la zona està completament acordonada, hi ha un ampli dispositiu policial entre Mossos i Policia Nacional, acaba tot just d'arribar la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra, també han vingut ambulàncies fa una estona, però no s'han endut el cos, que ara mateix doncs, tapen les lones policials que impedeixen veure la zona. Hi ha una alta expectació, hi ha molts veïns, hi ha molta gent aquí, fins i tot hi ha turistes fent-se fotos. De moment no consta cap detingut, diu la policia. El que diuen els veïns que han presenciat els fets és que l'atacant seria un home d'uns 40 anys i que han sentit un tret que ha impactat directament al cap de la víctima i que hauria mort a l'instant. Pel que fa a la circulació, ara mateix només hi ha el carril dret obert, el de bus taxi, per on la policia està fent passar el trànsit amb agilitat. Ja us dic, cada vegada doncs, hi ha...
Quin punt és davant de la comissaria de la Policia Nacional?
Sí, és just davant la comissaria.
A uns 500 metres d'on passarà el papamòbil.
Doncs sí. Sí, sí, just aquí al carrer, al més entre la comissaria i la botiga no està activa, de l'Espanyol.
Doncs. Sí, una persona ha vingut allà, ha disparat el cap a una altra i ha marxat.
Sí, 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 ha marxat i de moment doncs, no l'han detingut.
Però entenc que hi ha un sistema de dispositiu de seguretat ja muntat a aquesta zona. Buah.
Sí.
Sí, sí. Doncs esperem què diuen els agents de la Divisió d'Investigació Criminal, que entenc que s'han també posat a investigar per aclarir els fets que han passat. Això ha passat a les 10 del matí aproximadament,
Això sí, sobre les 10, exacte. I ara estan arribant les unitats d'investigació, que estan, doncs, inspeccionant la zona i agafant proves.
Doncs ho seguirem. Gràcies, Lara.
Adéu, fins ara.
Fa dies que parlem d'allò 14, avui ho seguirem fent perquè el pontífex ara mateix està ja sortint de la presó de Brians, es dirigirà cap a Montserrat i, per tant, explicarem també tot el que vagi passant a les properes hores. I després de Montserrat, aquesta tarda el focus està posat també a la Sagrada Família. Artur Ramon, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Ricard.
L'Artur és expert en art, és col·laborador d'aquest programa. No sé si has seguit l'arribada d'ahir del Papa a l'acte a l'estadi, Artur.
I tant, un acte molt emocionant i esperant veure'l avui a la Sagrada Família.
Avui és, de fet, l'acte central de la visita del Papa, no només a Catalunya, sinó a Espanya, perquè serà a la Sagrada Família on es farà aquesta missa i s'inaugurarà aquesta Torre de Jesús. Què n'hem d'esperar, Arturo? Què n'esperes d'un dia com avui?
Doncs jo espero veritablement doncs, la culminació d'aquest projecte de la Sagrada Família, sobretot en haver pogut culminar el punt més alt, la Torre de Jesús, que a més a dintre doncs, té un mural ceràmic magnífic fet per Comella, per Guillem i Toni Comella, i amb l'assistència d'Etsuro Soto, que és l'escultor japonès que fa molts anys que està vinculat al temple. Aquesta és una peça de 50.000 trossos esmaltats de ceràmica vidriada amb alguns punts d'or, que veritablement fa un efecte especial, perquè sembla un firmament, i aquesta pell de ceràmica que recobreix l'interior d'aquesta torre que serà beneïda per Lleó 14 aquesta tarda.
Ceràmica vidriada.
Sí, és ceràmica vidriada, és a dir, que quan li entra la llum té uns reflexes extraordinaris. Falta la part de baix, que han d'haver una sèrie d'escenes que narrin en baix relleu episodis de trets de la Bíblia, que encara això està en construcció, però aquesta part que arriba fins a dalt, i a dalt es culmina amb l'Agnus Dei, que és una peça feta per l'escultor italià Andrea Mastrovito, que encara no està posada, però que Gaudí va dir que havia de ser aquest Agnus Dei, que és la paraula feta carn, que és l'alfa, que és on comença, diguéssim, tot el discurs teològic de la Sagrada Família en el punt més alt, i és el punt més alt que hi hagi una peça sacra a tota Europa.
Avui el Papa deia que inaugurarà aquesta Torre de Jesús. La beneirà, entenc, però entenc que ho farà des de baix, no? No, no l'enfilaran amb una grua.
No, ho farà des de baix.
Una manguera, allò.
No, ho farà des de baix i quedarà, diguéssim, de la mateixa manera que el 2010 Benet XVI va venir per beneir i consagrar el temple acabat. Ara és el temple culminat, que Lleó 14... ho farà en aquest punt més alt. I, per tant, el 90% de la Sagrada Família estarà ja construïda.
I aquest 10% és exactament què és? Falten les escenes narratives, dieu, no? De la base, això.
Sí, per una part falta aquesta part, que és important per concluir l'interior de la Torre de Jesús, però falten més coses. Falta la capella de l'Assumpte, que és una capella dedicada a la Mare de Déu, que està a la part nord del temple, és a dir, és un espai que Gaudí va concebre com un lloc de recolliment i aïllament del soroll de la ciutat, i simbolitza la protecció de Maria. Ella es va inspirar amb la Capella de la Misericòrdia de Reus i també amb la peça que va veure de la Mare de Déu de Lluís Bonifaç, que està a la Catedral de Girona. Aquesta és una capella que està en construcció i que en un parell d'anys segurament ja es podrà acabar. I després falta la part més important, que és la famosa façana de la Glòria amb les quatre torres dels apòstols, que és la que mira a sud, al carrer Mallorca. Aquest és el resum teològic del temple, perquè explica el camí ascendent que va de l'home fins a Déu. Comença amb l'infern, que està sota el carrer Mallorca, els cotxes passaran per dalt, i llavors anirà pujant cap a la Glòria. I aquí és Gaudí va dir que era llum. Llavors tindrem la façana del Naixement, que és de 1900, del propi Gaudí, la façana de la Passió, que és òssia i cantalluda, feta per Subirachs a finals del segle XX, i ara veurem, perquè està en deliberació i el patronat haurà de prendre una decisió, qui farà aquesta façana principal, que és una obra titànica. Pensa, Ricard, que són 1.500 metres, són més de 25 vegades el Judici Universal de Miquel Àngel, són 300 figures, és una obra a l'abast de molt pocs creadors.
Artur Ramon, gràcies, una abraçada, i que gaudeixis també del dia d'avui. Que vagi bé.
Gràcies, fins aviat, Ricard.
Abans, per això, caldrà estar atents a Montserrat, perquè d'aquí a poca estona hi arribarà el Papa Lleó XIV. Allà hi tenim la Maria Guixà. Maria, bon dia.
Què tal, bon dia?
Expectació màxima, ja ha sortit el sol, mira,
sí,
veus?
Sí, bona notícia.
Això és bo. Hi ha molta gent?
Sí, molta gent. Des de la posició on som, et diria que un 75% pràcticament de les tres places ja està ple, amb domini, també et diria que absolut, de banderes del Vaticà, per sobre de senyeres i de banderes espanyoles. Veiem un cartell que posa benvingut a Catalunya Papa Lleó XIV en aquesta pujada de Santa Maria que acompanyarà el Papa Mòbil fins que es presenti ja davant de la Basílica, i moltíssima, moltíssima expectació. Ja s'han obert alguns paraigües de protecció del sol. Hem vist també fa mitja hora aproximadament que han arribat els bisbes encapsulats. Seran seran algunes de les autoritats eclesiàstiques que podran ser a dins de la basílica, perquè no hi tindrà accés tothom. Hi haurà familiars de monjos, hi haurà familiars de l'escolania, i pràcticament doncs, la gent que ha pogut aconseguir aquest tiquet i estar aquí i tenir entrada seran tots a fora, a l'exterior, a les places i a baix.
El papa que surt ara de la presó de Brians ha dit que els errors de la vida no determinen la identitat d'una persona. És una de les frases que més destaca. Veurem què és el que diu també a Montserrat, on s'espera potser un contingut més polític, també. Veurem què és el que passa. Fins ara, Maria, gràcies.
Adéu-siau.
Oriol Ferrés, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
És el nostre doctor en filosofia. També ens acompanya la religiosa dominica Gemma Morató Cendra. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I des de la distància, des de Roma, Eduard Rubió. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Avui entens la nostra... Et poses la nostra pell, entenc, perquè...
Sí.
Saps
sí,
el que és seguir tot això, tu, eh?
Justament. Ara que estàveu parlant del viatge... Estava parlant del viatge de Benet XVI. Precisament jo vaig estar en aquest viatge, no? A la Sagrada Família va ser també un moment molt emocionant quan va entrar, me'n recordo, obrint les portes aquelles de ferro que hi ha. Va ser una cosa també que vaig seguir. Va ser un dels viatges que he fet amb els papes, i aquest em va impressionar també molt a la Sagrada Família. Mm.
Com esteu vivint vosaltres aquests dies, Oriol?
Bé, jo ho estic vivint amb una relativa distància, perquè no he assistit a cap dels actes. El que passa és que amb molt d'interès, també. Per tant, diguéssim que hi ha aquesta dualitat, no? D'una banda, no he anat directament a cap acte, però d'altra banda, penso que és un esdeveniment de molt interès. I mira, et diré una cosa. André Malraux, l'escriptor francès, aventurer, que va ser ministre de Cultura, va dir el segle XXI serà espiritual o no serà. Bé, són aquesta mena de frases, no?, d'intel·lectual francès que són tan rimbombants. Però en part tenia raó, perquè allò que se'ns havia explicat, no?, que vivíem en una secularització que definitivament enterraria ja la presència i la rellevància de la religió, veiem que aquest mite, no?, i no s'ha acabat de complir. Hi ha una anècdota de Voltaire, eh? Voltaire a Frederic el Gran, el 1770, li diu, mira, d'aquí 50 anys, per carta, li escriu, d'aquí 50 anys la religió s'haurà acabat, no? No, ja no existirà religió. I això no ha estat ben bé així. Jo penso que és interessant veure-ho com una part més, una dimensió més de l'ésser humà. Per tant, alguns crítics han dit, home, sembla que anem enrere, no, amb aquests actes, com per exemple el d'ahir a l'Estadi Olímpic. No és veritat. Jo penso que la societat és plural, que el concepte de laïcitat l'hem d'entendre en el sentit que l'espai públic ha de poder acollir i acomodar diferents sensibilitats, fins i tot les sensibilitats espirituals, fins i tot si estan organitzades en forma d'església, i veure aquesta pregària, que nosaltres la vam veure a casa per la televisió, doncs va ser una vivència també, en certa manera, des de la distància, però també va ser una vivència, i ho vam veure amb molt d'interès i fins i tot amb una certa emoció. Et confessaré això, Ricard.
Mm. Gemma?
Jo amb molta esperança, molta esperança. Crec que s'ha obert un altre capítol, com molt bé deia el company aquí, un altre capítol per Catalunya, perquè no pel món. El món té 4.300 religions, per tant, el món és religiós, ni que aquí no ens ho acabem de creure. I, per tant, potser és una manera de que diguem, que també hi som, som gent oberta, plural, almenys això diem, no? Doncs els catòlics també hi podem ser, i a mi potser em dol una mica quan hi ha gent que diu, oh, fa nosa, Barcelona tancada, no sé què, però jo visc a Ciutat Vella, costat de l'Ajuntament. Dia per altre tenim tancaments de coses. Si jo m'hagués de queixar perquè ara surten uns, ara uns altres, hi ha gent que potser no em convenç el que diuen, no? I m'aguanto. Doncs si cabem tots, tots vol dir tots, no només els que a mi m'agraden, que aquest és el problema de la nostra societat, no?
Sí, sí. Eduard.
Doncs a mi m'ha sorprès molt, Ricard, el missatge que Lleó XIV va fer rodó al Congrés dels Diputats espanyol. És el primer papa que ho fa. Va venir, per primer cop, un papa va venir al Congrés. Però el que em va agradar era aquest discurs de gran abast que va tocar, no? Amb temes que jo crec que són incòmodes tant per l'esquerra com per la dreta. De la defensa de la vida humana, a l'atenció dels migrants, a la llibertat religiosa, fins la crida al multilateralisme i contra el rearmament sobretot d'Europa i també del món, no? va fer una crida, jo crec que molt interessant, al posar la vida dels pobles per davant dels interessos dels que es beneficien d'aquestes guerres que ens estan arruïnant. En resum, va recordar, jo crec, que els pilars de la societat justa, d'una societat més justa, i tot això ho va fer amb un to tranquil, sense invectives, que és una mica la característica d'aquest papa. És més, va invitar a desarmar el llenguatge. El llenguatge. Ell parla sempre amb molta moderació i potser amb molta serietat, i al costat de respostes va ser conscient que al costat de respostes tècniques i reformes legislatives també és necessària una renovació moral, no? Perquè va recordar Prevost que el món està realment passant per una profunda crisi espiritual i cultural, i això ho estem veient tots, i les múltiples formes de violència que veiem, la polarització, la desconfiança mútua, al meu entendre va ser un discurs històric.
És veritat que hi ha aquesta combinació, no?, entre una festa, perquè al final és una festa, però al mateix temps també aquesta profunditat, aquesta reflexió, és la combinació que estem veient aquests dies. A Montserrat hi ha el bisbe emèrit de Xavier Novell, està també presenciant aquesta visita, i l'acompanya la Sílvia Cavallol. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard. Bon dia.
Quina eufòria, Sílvia.
Ostres, és que aquí l'ambient és per estar eufòric.
Quanta gent veus? Moltíssima.
Ui, moltíssima, sí, no em facis ficar números perquè amb això soc molt dolenta, però està tot a petar. Sí, és molt xulo.
Explica'm com d'important és per vosaltres un dia com avui.
Bueno, pensa que els rituals així, quan són compartits, tenen una màgia i una força. Jo aquí veig, com t'ho explicaria, emoció, gratitud, alegria, esperança, il·lusió. És a dir, totes les persones, cadascú des de la seva realitat, des de les seves ferides, des de la seva història, ve aquí a reivindicar l'amor, no? L'amor en majúscules, aquell amor que ens va ensenyar Jesús, no? Fins a la creu. Llavors, doncs, clar, és algo molt compartit i tantes persones compartint aquesta mateixa il·lusió, aquesta mateixa esperança, doncs és magnífic, no? És la grandesa humana, maco, maco, molt maco. Sí, val la pena viure-ho.
No sé com ho està vivint el bisbe.
Bé, s'ha passat una bona estona saludant gent.
Clar, t'ho diràs.
Però està content, veig que la gent... Bé, vull dir, el saluden...
Passa-me'l un moment, Sílvia, passa-me'l un moment. Un moment.
No voldrà, el tinc allà amagat, ja em diu que no.
Digue-li que saludar-lo, que saludar-lo. Digue-li saludar-lo. No. És més per saber com està vivint.
Ho intento. Espera't, que jo m'he allunyat un pèl perquè està a punt d'arribar
només a saludar. Sí,
el papa.
Està a punt. Sí, falta poc, ja.
Xavier, et volen només saludar. Una mica, és que ara està parlant amb gent. Res, no ho aconseguirem, Ricard, ja el coneixes.
Només volia preguntar-li com ho està vivint, perquè clar, que també és molt important per ell, suposo, recuperar aquesta normalitat, no?
No, ell, ja saps que ell segueix amb la seva fe intacta,
sí, sí.
Ell segueix creient en l'Evangeli, per ell el testimoni de Jesucrist és el pilar, no?, en el que ens hem d'emmirallar. I ell aquestes coses... li agraden. És veritat que ara ho viu des d'una altra banda, no? Perquè ell en un altre temps estaria a dintre amb tots els altres bisbes, en una posició privilegiada, i ara estem aquí amb tothom. Però et diré una cosa, Jo el veig molt més feliç aquí al costat del poble, amb tota la gent, aquí amb cadires plegables que ens han posat, i vaja, crec que no ho canvia per res. Prefereix estar aquí amb la gent, a peu de carrer, que allà dintre amb tots els bisbes en una posició d'honor.
Doncs és molt bonic també el que dius i com ho vius. Sílvia, una abraçada i gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, una abraçada bonic. Adéu.
Falta poc perquè arribin a Montserrat i de seguida anirem a connectar amb els diferents equips desplegats per seguir aquesta arribada del Papa Francesc a Montserrat. És el cor de la religió i cultura a Catalunya i és un moment també molt, molt simbòlic que culminarà aquesta tarda amb la Sagrada Família. Sí que hi ha un element que potser convé també destacar, abans ho fèiem, que és la presència femenina dels actes que estem veient. Gemma, aquí n'hi ha poca de presència femenina.
Bé,
aquí l'Església podria fer una mica més d'esforços, no?
Ja els fa. Aquesta és la pregunta del millor i és la pregunta mediàtica per excel·lència. I jo sempre dic el mateix. Jo fa molts anys que sóc religiosa, mai m'he sentit fora. En el meu llibre El Papa Frontissa dedico un capítol a aquest tema i, evidentment, s'han de fer molts... encara s'ha de fer molt de camí, però hi ha una cosa molt vital que hem d'entendre, que l'Església és catòlica, que vol dir sinònim d'universal. I el que jo veig aquí, tan clar, tan transparent, les meves germanes, ja no parlo de la gent, les meves germanes de congregació a l'Àfrica, al Vietnam, a Indonèsia, no ho veuen de la mateixa manera. I, per tant, el Sant Pare el que no farà és un decret de dir, ara les dones, tal cosa, si tothom no ho veu amb un cert consens. El que vol evitar Lleó XIV en aquest moment clau de la història de la humanitat, que no només de l'Església, és més fractura. I, per tant, el que s'ha de fer és camí, taules rodones, parlar i veure com tots anem trobant el nostre lloc. I, al fi i al cap, és que les dones maneguem l'Església. Encara que visiblement
no es vegi... Perquè no es veu directament, no?
No es veu, però ho sabem. Els homes ho hauríeu de saber. Aquest és l'altre tema. Si ho sabeu, ja. I ho manifesteu prou. Però, poc a poc, i bona lletra.
Bé, doncs, jo m'hi poso ja en el debat també, no? És a dir, mira, us llegiré una cosa de Vicenç Lozano, deia, Francesc va ser un profeta, el papa Francesc. Lleó XIV, en canvi, vol ser un diplomàtic cristià. A mi em sembla molt interessant la idea, perquè va enllaçant, amb el que estàvem dient ara mateix, amb el tema de la diplomàcia, la paraula i les formes. Jo veig un papa Lleó XIV que és molt partidari de mantenir les formes. I això és important, perquè ja no hi veiem tant aquest esperit més, diguem-ho així, populista. I això és important perquè les formes tenen a veure amb la diplomàcia, tenen a veure amb la paraula i tenen a veure també moltes vegades amb el gest. Jo tinc la impressió que en esperit continua sent un papa reformista, però malgrat tot jo penso que és important també anar cosint i anar fent que tota aquesta espècie de transatlàntica enorme, no?, que és l'Església Catòlica, que és una institució immensa, doncs pugui continuar avançant sense trencadisses. Per tant, jo veig aquí una idea de diplomàcia. Sí que és veritat, deixa'm que t'ho digui, Ricard, que queden fronts oberts, queden temes i queden, ho diré amb tota la meva humilitat, lliçons pendents pel catolicisme. Per exemple, el reconeixement de les parelles homosexuals. El Vaticà fins ara només n'ha aprovat la benedicció. L'ordenació o el diaconat femení, no?, que seria un altre tema, i després poder revisar debats profundament bioètics, no?, com ara l'avortament o l'eutanàsia, que són debats oberts, i aquí també té a veure amb les declaracions o amb el discurs que va fer el papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. Per tant, si d'una banda tenim un papa de Roma que està com un dels grans poders del món, allò que deia Stalin, quantes divisions té el papa? Escolta, al papa no li calen divisions ni exèrcits, perquè té una influència, diguéssim, en el globus, en la Terra, en tot el món, enorme. I en aquest sentit és molt important, deixeu-me que ho tanqui així, que en l'encíclica, la Magnífica Humanitas, i en els seus discursos que ha fet en la seva visita a l'estat espanyol, s'ha pogut veure que l'Església Catòlica, en aquest sentit, és una gran aliada per posar límits. Per posar límits a l'acceleracionisme tecnològic, per posar límits al bel·licisme i, deixeu-me que ho digui així també, per posar límits al capitalisme.
Voldria parlar precisament ara, aprofitant aquest pas, del papa, del despertar del papa. Perquè fins fa 3 mesos el perfil de Lleó XIV era bastant borrós. Aquí, jo ho veig des d'Itàlia, des de Roma. Era poc dinàmic. Els 6 mesos de l'any passat, tot del 25, va estar, de fet, el papa observant, va valorant allò que convenia fer a l'Església, al meu entendre, fent, però, pocs canvis. Ha volgut esperar que acabés el jubileu del 2025, que en realitat està proclamat i organitzat pel seu predecessor, el papa Francesc. I a partir de 2026 ha iniciat remodelar, diguem, la cúria, les jerarquies eclesials. Ha començat d'una manera molt prudent a restaurar, diguem, l'equilibri, potser el seu equilibri que vol donar ara en el món catòlic, sense crear, però, que és una característica d'ell, sense crear tensions, buscant unir el lloc, en lloc de dividir, buscant, diguem, sempre la unitat. Però no acabava de guanyar popularitat fins fa poc. Com per la segona visita a l'estranger, per exemple, jo recordo el mes passat, no el mes passat, el mes de març, va triar Monte Carlo, el paradís dels rics, alguns van arrufar el nas i van dir, ostres, comencem malament. Però en aquell moment, la providència va decidir intervenir, utilitzant, com sempre, l'instrument potser més improbable, més impensable, Donald Trump, l'antítesi complementària de Robert Prevost. Trump va acusar el papa de ser un covard, perquè predicava la pau en lloc de beneir els exèrcits. Era el mes de març, recordem. Prevost havia condemnat l'acció militar als Estats Units i a Israel, a Iran. Els improperis que va i els escarnis de Trump van ser terribles. Lleó va respondre a contracor, amb declaracions sobre la pau, la immigració, la primacia del dret internacional, que de fet han revelat la fermesa d'aquest papa, la moderació. Han revelat una personalitat de força i a la vegada de tranquil·litat. Si el papa, per exemple, hagués respost de la mateixa manera que Trump, s'hauria rebaixat a nivell del president americà. Si no hagués dit res, s'hauria disminuït una mica davant nosaltres. Va optar per respondre, però va respondre d'una manera elegant, demostrant així que es pot ser pacífic, però també sense ser complaent, no? sense utilitzar la força. Un caràcter, una persona dòcil, que a vegades, vull dir, no té res a veure amb la litigiositat i la violència de Trump. I a mesura que ha avançat aquesta primavera, Lleó XIV ha anat guanyant dimensió, creients i no creients han vist un canvi, no? I l'únic que encara no ha canviat és Trump, no crec que canviï. Jo crec que per això caldria un miracle. I l'acceleració ha completat, com deia abans el company, el mes de maig, amb l'inici del pontificat, que precisament es compleix un any de l'inici del pontificat, del pontificat del Papa Lleó, amb la publicació d'aquesta encíclica magnífic, Humanitas, que realment és una cosa molt interessant i crec que és un gran llibre.
Sí, sí, és molt important que ho posi en el centre del debat, no? Un tema tan vigent com aquest. Gemma.
Sí, realment que la primera encíclica, que és el primer text, primer va fer una exhortació, també molt interessant, sobre els pobres, que també déu-n'hi-do el tema, i ara ja es veia venir, ja feia temps que se sabia que segurament seria Humanitat i Intel·ligència Artificial, per posar la humanitat en el centre, perquè no perdem l'oremus una mica, no? Realment està donant lliçons, si és en el bon sentit de la paraula, que pot entendre tothom de bona voluntat, que diria el Concili Vaticà II. Maneres de parlar que diuen ell, que som de carn i ossos, que tenim un cor que sovint pateix, no? Fixeu-vos aquests dies com ha anat sortint la nit fosca de l'ànima, no? De Sant Joan de la Creu. Qui no té en un moment de la vida una nit fosca, o més d'una nit fosca? I per tant, el Papa el que reivindica és que sentim, som humans, podem tenir empatia, podem acompanyar, i això no ens ho pot arreglar un algoritme.
Ho hem de deixar aquí. Eduard Rubió, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada des de Roma.
Adéu, Ricard.
Gràcies també a Oriol Ferrés, filòsof, doctor de filosofia de capçalera del programa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I Gemma Morató, religiosa dominica. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Òscar Fernández, tot a punt des de Montserrat. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Tot a punt,
no?
Tot a punt.
Sí?
Sí, sí.
Arriba. Comença, ja, no?
Sí, queden 10 minuts mal comptats per l'hora prevista per l'arribada del Papa aquí a Montserrat, i diria que l'expectació va creixent. Ara mateix, per exemple, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està fent la pujada a peu cap a la Basílica.
A peu?
Sí, sí, està pujant a peu. La recta final, la que, que enllaça el cremaller. No des de Monistrol, sinó des del cremallera.
Val.
Està fent la pujada, els últims metres de la pujada, que el Papa farà en Papa Mòbil. Ell l'està fent i està saludant a banda i banda, rep aplaudiments, algú fins i tot es fa alguna fotografia amb ell. És dels últims d'arribar, perquè hem vist arribar tots els bisbes, tots els catalans i bona part d'espanyols també, que venen fins aquí, fins a la Basílica, per tal de viure aquest moment de l'arribada del Papa, per la qual queden, això, 10 minuts. Hi ha moltes cadires que estan buides perquè la gent no està respectant la seva cadira, sinó que s'han apropat a les tanques que hi ha al costat d'aquest itinerari, aquest carrer que seguirà el Papa, perquè el volen veure en primera fila, i suposo que després, un cop el Papa ja estigui a l'interior de la Basílica, tornaran cap a les seves cadires, que estan ara mateix doncs, buides, per tal de veure a través de les pantalles gegants que ara ja tenen panoràmiques de la muntanya de Montserrat. Durant el matí han estat passant pel·lícules de dibuixos animats amb temàtica religiosa per entretenir l'espera del públic que arribava fins aquí, i ara ja tenim imatges aèries a través dels drons que hi ha voltant per aquí, per les esplanades davant de la Basílica de Montserrat, per tal d'anar entretenint la gent en aquests últims minuts a mesura que s'apropa l'arribada del Papa aquí a Montserrat.
De seguida tornem, doncs, cap al balcó de la plaça Montserrat amb un ampli desplegament informatiu avui a Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història. A Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
El matí de Catalunya Ràdio.
D'aquí a 19 minuts seran les 12 del migdia. Queden, per tant, 5 minuts mal comptats per l'arribada del Papa Lleó XIV a la muntanya de Montserrat, per tal de fer l'últim tram des del Papa Mòbil, per saludar els milers de persones que fa hores que l'esperen. Primer, amb tranquil·litat, en silenci, respectant la tranquil·litat que es vivia en aquelles primeres hores, però a mesura que s'apropa l'hora clau, l'hora de l'arribada, doncs l'expectació va a més, se senten alguns crits de visca el Papa, moltes banderes, la majoria del Vaticà, algunes també catalanes, algunes espanyoles, i la gent que a poc va prenent posicions en les tanques que voregen el carrer pel qual el Papa Mòbil accedirà aquí, a la última plaça, davant de la Basílica, abans d'entrar per tal de fer la pregària de l'Àngelus. Serà un dels moments més simbòlics d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, que la viurem en directe aquí a Catalunya Ràdio, en aquesta transmissió que estem fent durant tot el matí i durant tota la tarda de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. I en... Segueixen... Digues, Ricard.
No, digues tu, perdona.
Que continuen arribant els cotxes dels convidats, els últims convidats que arriben, ja també el desplegament dels Mossos d'Esquadra, cada vegada més atents, perquè, insistim, queden minuts per l'arribada del Papa aquí a Montserrat.
I aquesta arribada la seguirem, com sentim ara, amb l'Òscar Fernández, que ja el tenim a Montserrat, però també amb un ampli desplegament informatiu. Per exemple, la Maria Guixà. Maria, bon dia.
Què tal, Ricard? Bon
dia. On et trobes?
Doncs mira, ben a prop de la plaça dels Apòstols, on ha d'arribar el Papa i a partir d'aquí pujar el Papa Mòbil i fer... Hem de parlar que són gairebé uns 500 metres que separen la plaça dels Apòstols, que per entendre'ns és on hi ha el self-service, fins a la zona on hi ha l'arribada del cremallera, són aproximadament 500 metres. A partir d'aquí fer aquell gir de 90 graus i enfilar ja tota la pujada de Nostra Senyora, que és la que porta per les tres places consecutivament fins a arribar ja a les portes del monestir de Montserrat.
Milers de persones que avui són a Montserrat, que han hagut de pujar-hi també amb cremallera o amb aèriament, diguéssim. Anem cap a l'accés de Montserrat. Toni Fortesa, bon dia.
Bon dia.
Moltes famílies amb canalla avui?
Moltes famílies amb canalla, ara l'ambient molt més calmat. A aquesta hora l'arribada s'extingeix pràcticament nul·la després d'un matí amb molt de moviment. tal i com ens explica la Nerea, treballadora del cremallera.
La veritat és que des de primera hora la gent ha vingut amb moltes ganes, amb molta il·lusió. No hem parat de treballar, però molt contents i amb molta alegria.
De les últimes famílies que han pujat cap al monestir han estat el Ripoll Panyella.
I ens feia molta il·lusió pujar amb els nostres nets, poder transmetre el que el papa ens dona.
Estem molt emocionats i ens fa molta il·lusió poder veure el papa avui.
Espero que, com a cristians i catalans, passem uns moments molt emotius.
Doncs jo espero que sigui un moment molt emotiu i doncs gaudir-ho amb els nostres avis.
Tot això mentre a la tarda el papa beneirà la Torre de Jesús a la Sagrada Família i fa hores que el trànsit també està tallat a la rodalia. Anem en directe també, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia.
Gaire gent ara mateix?
Doncs, pel que és habitual a la Sagrada Família, diguem que no hi ha gaire gent, per tenir en compte la visita papal, però sí que cada cop s'acosta molt més turista, molta més gent curiosa per tal de treure alguna fotografia, i tret d'això, val a dir que el que hi ha és un desplegament considerable de Mossos i Guàrdia Urbana, supervisant que tot estigui a punt, i també un bon número d'operaris muntant les grades, que en prop de 4.000 cadires, que permetran seguir la missa i la benedicció des de fora de la basílica. Com deia Ricard, també tot el que són els carrers dels voltants de la Sagrada Família estan tallats, sobretot aquells per on passarà el papa mòbil, com ara, per exemple, el carrer Rosselló o la baixada que farà per Sardenya. I el que sí que és molt complicat és moure's, fins i tot a peu, per aquestes rodalies de la Sagrada Família, degut a totes aquestes tanques i aquestes restriccions de mobilitat.
I el papa que arribarà d'aquí a pocs minuts, Òscar, un sant pare que arribarà a Montserrat i que farà el trajecte des del Mirador dels Apòstols fins a l'entrada a l'abadia.
Sí, això ho farà amb papa mòbil. Arribarà amb un cotxe que el porta, com dèieu, des de la presó de Brians. Arribarà al Mirador dels Apòstols, agafarà el papa mòbil, travessarà aquestes tres places que estan ara mateix plenes de gom a gom. Insisteixo que la gent s'ha col·locat al costat de la carretera del carrer de la Pujada per la qual passarà el papa mòbil i, per tant, ha abandonat, entre cometes, la zona de les cadires. Suposo que després, un cop ja hagi passat el papa mòbil, tornarà a aquesta posició. L'arribada està prevista a la plaça de Santa Maria, l'última plaça, la que hi ha just davant de la basílica, cap a, quan faltin 5 minuts per les 12, després a les 12 l'entrada a l'atri, la rebuda de l'abat de Montserrat, alumnes d'escoles cristianes que estan en aquest atri que hi ha a l'interior de la basílica o just a la porta de la basílica, accedirà cap a les 12 i 10 minuts aproximadament i a partir d'aquí, cap a un quart d'una, la pregària del Sant Rosari que farà el papa, un parlament, quan faltin 10 minuts per la una, i la cantada del Salve Regina i del Virolai, que serà també un altre dels moments doncs, més emotius en aquesta visita a Montserrat. Es calcula que una mica abans de 2:15, l'acte acabarà. Això sí, es respecten els horaris, perquè ja sabem que en aquests últims dies hi ha hagut alguns petits retards de minuts, per tant, haurem d'estar-ne pendent de tot plegat.
Tot això ho seguirem també amb una àmplia àgora especial que hem convocat d'urgència amb el delegat de comunicació de l'Arcabisbat de Tarragona, Òscar Verdagí. Què tal, Òscar? Bon dia.
Bon dia.
També el director de l'agència Flama i de la revista Foc Nou, Jordi Pacheco. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
El rector en cap de Religión Digital, Jesús Bastante, bon dia.
Bon dia, buenos días.
La directora de l'Observatori Blanquerna, Comunicació i Religió i Cultura, Míriam Díaz, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el director d'Estratègia de la Patronal Catalana Foment de Treball, Joan Foguet, bon dia.
Bon dia, Déu us guard.
Simbolisme, avui, que el papa vagi a Montserrat, i és molt important, Òscar, tu ja has treballat, de fet, molts anys allà, saps com d'important és una visita com la d'avui.
Sí, sí, molt important. S'està vivint amb molta il·lusió, molta emoció. Els monjos estan molt contents de tenir el papa Lleó entre ells i ha estat un treball de molts mesos perquè s'han hagut de fer moltes gestions i s'han fet, fins i tot, han adequat molts espais perquè tot funcioni molt bé i hi hagi l'accés millor possible.
A partir de les 12 veurem com el papa, el pontífex, presidirà aquesta oració del Sant Rosari amb el cant de la Salve, el Virolai, interpretat també per l'Escolania, i avui també estem veient com hi ha molts feligresos, moltes famílies, que això també és una imatge bonica, festiva de veure, tal com ho estem veient. Míriam.
És que a Montserrat és de tots. Montserrat és un símbol. Montserrat és identitat, és espiritualitat, és natura, és cultura. Montserrat és un santuari, però també és una comunitat. I aquesta comunitat benedictina que acull, aquesta comunitat benedictina que també està vinculada a totes les famílies que potser han passat tots els estius i han viscut de tota la vida en allà. Per tant, se senten com a casa i per això volen ser-hi.
És un reconeixement també pel mil·lenari. Jordi.
En efecte. El mil·lenari s'ha allargat... S'ha allargat inesperadament gràcies a aquesta visita al Sant Pare perquè havia acabat oficialment a finals d'any.
Va ser el 2025, no?, que va ser el mil·lenari.
Efectivament, no, ningú s'ho esperava, potser no les teníem totes fins a aquest moment, no?, que hem tingut el goig...
Però és l'any 1, no? És el primer any d'una nova era
en efecte.
Que comença d'una manera brillant, Joan.
No, efectivament, m'agafo amb això que és un símbol de tots. Montserrat és un d'aquells indrets d'aquest país que no només és reconeixible, sinó que és reconegut per tots, no? com un, tots tenim un trosset de Montserrat, i per això avui, és que avui està tan carregat de potència simbòlica tot plegat que és realment emocional el que està passant avui.
Mm. A més, veiem com hi ha una presència de bisbes també espanyols que han vingut aquí, Jesús.
Sí, han venido todos, han venido en Irio. Además, en un tren que bendijo el secretario de la Conferencia Episcopal antes de partir, para disgusto del ministro Puente.
Eso está bien.
Y sí, sí, han estado todos. Llegaron tarde, por cierto. Yo me los encontré en la plaza de la catedral, entrando al hotel que hay enfrente de la Catedral de Barcelona, donde se alojan, pero no llegaron a ver al Papa entrar y rezar en la catedral y pronunciar sus primeras palabras, que, por cierto, fueron en catalán, después de tanta polémica que había habido.
¿Te has sorpresa tú la polémica que ha habido, Jesús?
Claro, es verdad que yo la miro desde otra óptica diferente, pero yo creo que hasta cierto punto era algo artificial, porque es verdad que estaba previsto que el Papa hablara en catalán. No se sabía exactamente cuánto, pero cuando recibimos los discursos y vemos lo que dice y lo que no, daba la sensación de que estaba bastante naturalizado. Y hemos visto, yo no soy el más indicado de esta mesa para decirlo, pero a mí me ha dado la sensación de que estaba bien ensayado el catalán de León.
Y tampoco tenemos claro si se ha modificado gaire el que ya estaba previsto, del que hemos visto, ¿no?
Algo se ha tocado, pero muy poquito.
Óscar.
Yo creo que sí que se ha tocado. S'ha tocat alguna cosa i evidentment, doncs el Papa ho portava molt ben assajat, perquè hi havia moments ahir quan escoltàvem a l'Estadi Olímpic que realment notaves que s'havia treballat la dicció, perquè hi va haver moments que dius això no està improvisat, vull dir, és una cosa que s'ha treballat molt bé. I jo crec que sí que s'ha treballat, s'ha escoltat des d'aquí i jo crec que s'han fet les modificacions que s'havien de fer.
Jordi.
No hi ha cap mena de dubte que durant els darrers dies això, probablement aquesta necessitat que parlés català ha arribat al Vaticà amb una mica de més força, però també penso que ja ho tenien present i que ja d'alguna manera jo pensava que calia esperar una mica més i confiar que el Papa parlaria català perquè finalment ho ha fet, potser més del que s'esperava inicialment, però ho ha fet.
I més parlar català dient coses, no? És una cosa tipus Bruce Springsteen que diu bona nit Barcelona i tothom es torna boig. Vull dir, que hi ha hagut, no, que hi ha un punt de que quan escollim alguns ídols socials a vegades, i crec que el Sant Pare en aquesta ocasió, a cada ocasió, ho va refrenar.
I llegint homilies.
Sí. Són les 11:51. Fa un parell d'hores hem entrevistat també el president de la Generalitat, Salvador Illa. El president ha posat en valor també el discurs i el missatge a favor dels drets humans i a favor també de la tolerància.
Missatges que molt pertinents pel temps que corren, missatges a favor dels valors humanistes, a favor dels drets humans, que connecten amb el sentit molt majoritari dels catalans, missatges de respecte i de tolerància amb el que pensa diferent, amb el que és diferent, missatges a favor d'una pau desarmada i desarmant, missatges a favor de posar la tecnologia al servei de l'home i no l'home al servei de la tecnologia. Jo crec que són missatges molt rellevants.
Un president que també ha parlat de contundència en els missatges que canvia.
Se'n para amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia el conjunt de la societat i el conjunt de l'església catòlica.
I també ha volgut fer paral·lelismes amb el que hauria de ser la política.
I em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no?
Creieu que poden ser les paraules del Papa fonts d'inspiració també per no creients?
És la idea que aquest Papa s'adreci, sigui un interlocutor vàlid, ho està fent. La majoria d'aquests discursos no són per la comunitat creient, evidentment molts sí que els interpel·len, però s'està dirigint a les persones que tenen interès en el bé comú, també en els periodistes, també en els assistents socials, també en els polítics, i sobretot amb aquesta distinció que intenta fer molt clara entre el que és l'esfera de l'Iglésia legítima, de poder dir el que pensa, de poder il·luminar la realitat, i de l'àmbit propi de les institucions, que no hi hagi barreja, que no hi hagi cap invasió.
Yo creo que estamos ante un papa que es el gran líder global de un mundo globalizado que no tiene líderes a nivel mundial, paradójicamente. Y yo creo que en este sentido, él, que además es el primer papa norteamericano, en el momento en el que el otro gran líder es Donald Trump.
Sí, sí, es el contrapés, ¿no?
Es un contrapeso claro, aunque él está intentando trabajar, y es lo que pensamos, o sea, al menos los que estamos valorando este primer año, está trabajando en el hoy, pero yo creo que está pensando también en el mundo y en la Iglesia del mañana. En ese futuro post-Trump, que ahora mismo nos aparece a nosotros tan difícil de comprender, nos parece imposible comprender el presente como para,
dos añitos,
como para pensar, bueno, ¿qué puede pasar en dos años? ¿Qué ha sucedido en uno? En uno ya con Trump. Pero yo creo que el Papa Prevost está preparando también la Iglesia y el mundo del futuro.
Óscar.
Tot a punt a Montserrat ara mateix, la gent que està en aquesta plaça diríem que s'ha dividit en dues parts. Els uns estan abocats a la barana que dona cap a l'estació del Cremallera, perquè m'entengueu, perquè per allà seran els primers que veuran l'arribada del cotxe del Papa. I l'altra part de la gent està abocada a la carrer que puja fins a la façana de la Basílica, esperant l'arribada del Papa Mòbil. Aquests el veuran una mica més tard, però estan pendents també de les pantalles gegants on ens estan donant diferents panoràmiques de la muntanya, de la Basílica, també de la pujada, esperant l'arribada del cotxe que porta el Papa fins aquí, abans que canviï el Papa Mòbil, que ha de fer la recta final d'aquesta arribada fins a la Basílica. Continuen ara mateix el so de les campanes de la Basílica i la gent que de tant en tant té esclats com d'aplaudiments, crits de visca el Papa, fruit de l'emoció i també del nerviosisme de veure que s'apropa el moment culminant amb una mica de retard, perquè fa 10 minuts que hauria d'haver arribat, però que tothom està molt, molt pendent, que cada vegada és més a prop aquest moment culminant.
Hi ha molta expectació ara mateix a Montserrat, esperant l'arribada del Papa Lleó XIV, un Papa que no ha parat. És a dir, Jesús, ha tingut una agenda bestial aquests últims dies.
Una agenda muy intensa, que los que le hemos seguido desde Madrid ya estamos bastante agotados, pero también es muy, muy, muy interesante. Madrid ha sido una panoplia de experiencias demoledoras, de público, de espectáculos, y yo creo que Barcelona está siendo una cosa diferente. Está siendo tal vez una visita con menos cantidad de gente en las calles, pero con actos mucho más emotivos y preparados. A mí el acto de ayer en el Olympic, los tres testimonios, especialmente el segundo, sí, y el tercero, donde el Papa tuvo la oportunidad de entrar en temas que no son religiosos, como el de la salud mental, como el del suicidio, como el de la violencia contra las mujeres, me pareció muy interesante, y que lo planteara de la manera en la que lo planteó. Yo creo que estaba muy preparado.
Una agenda també més social, potser, no? la que estem veient ara. Va ser potser més polític tot el que vam veure del Papa a Madrid. I ara, tot i que hem vist també en algun discurs qüestions més polítiques, potser veiem un accent més social.
I com s'hi apropa? Perquè el que ha passat a Brians 1, sí, uh-huh, amb aquesta senyora, la Montse...
Era molt emocionant, sí.
Ha sigut l'abraçada, tot plegat. Com l'interpel·la amb la mirada, que té una vessant humana... Bueno, m'ha semblat que era ben hipnòtic, veient-ho per televisió. I aquesta actitud pastoral, autènticament de sacerdot proper, té un altre punt que no veiem en un estadi... fàcilment, no?
Sí, sí.
I un Papa que s'adreci, per exemple, amb nom i cognom als feminicidis. No és el primer, ho va dir Francesc, però ho va dir precisament a Perú. Uh-huh. La primera vegada el 2018 que va fer servir el concepte de feminicidi parlant de la violència contra les dones. Per tant, que Amèrica i que Amèrica Llatina en aquest sentit era un continent amb molt de perill, i ell ho ha tornat a dir aquí a casa nostra.
Muy de acuerdo.
Jordi.
Jo veig en aquesta visita, en aquest programa de la visita a Catalunya particularment, més enllà de Montserrat, un mosaic més ampli del que és la fe cristiana, no? Per exemple, això avui ho veiem molt clarament a la visita a Brians, que representa la misericòrdia i el perdó cristians, la visita a Montserrat, que és l'espiritualitat mariana, la pietat popular. Després tenim la visita al barri Sant Agustí aquesta tarda, que representa d'alguna manera l'esperança, la caritat. I finalment, el moment culminant, no? l'arribada de la Sagrada Família per la benedicció, homenatjar Antoni Gaudí en seu centenari, que d'alguna manera representa el que és el diàleg de la fe amb el món modern, no? Que volia gaudir amb aquest gran temple. Penso que això està molt ben reflectit, particularment avui, amb aquesta visita a Catalunya.
Yo creo que el viaje está muy bien planteado en ese sentido. Madrid ha sido la parte más política y más de gente. Canarias va a ser el contacto directo con las realidades de la migración. Y Barcelona es lo social y la cultura y la belleza. Es esa parte más cosmopolita que tiene Barcelona, que a lo mejor Madrid no la tiene de la misma manera. Y yo creo que tanto el cardenal Cobo en Madrid como el cardenal Omella en Barcelona han sabido pulsar esas dos claves, que van a dejar un viaje que yo creo que va a ser histórico y que está además ayudando a León, está aprendiendo a ser papa. Yo creo que este viaje le va a servir también a él para aprender a hacer muchas cosas.
Està progressant. Montserrat.
A veure, tenim Papa Montserrat. Maria.
Habemus Papam, el tenim ja saludant quan falten 2 minuts per les 12 del migdia amb un Papa mòbil que recorda una espècie d'aquests carros una miqueta com els dels camps de golf, molt més petit que els Papa mòbils que tenim habituats a la retina, que són més grans, més protegits. Veiem un Papa somrient que ja està rebent aquí a la zona de baix, passat les botigues, passat la zona de restauració, enfilant ja camí cap a la plaça de la Creu i plaça Abat Olivo, on farà el gir per encarar tota la pujada Nostra Senyora, gent corrent al voltant, moltíssima seguretat, evitant acostar-se al Papa. Ja tenim el Papa Montserrat.
I corredisses dels que estaven a una banda de la plaça per veure-la arribar, canviar de cotxe, és el que ha passat davant de les botigues de Record, on hi ha, per exemple, el mercat dels matonaires, per la gent que sigui habitual d'aquí de Montserrat, i ara corren cap a l'altra banda perquè serà per on accedirà. Ja ha pujat el Papa mòbil, on ha fet aquests últims metres per davant de l'estació del Cremallera, i farà tota aquesta pujada que acaba a l'última plaça davant de la Basílica. Per tant, ara la gent torna a córrer cap a aquesta posició per intentar agafar les primeres posicions, els telèfons en l'aire per tal d'agafar la imatge, el vídeo i les fotografies, la gent que ensenya les seves pancartes. Veig aquí uns que diuen, per exemple, Sant Pare, ens casem, beneeix-nos. No sé si mentre passem el Papa Moïl tindrà temps de llegir la pancarta i, a més, fer el símbol de la benedicció amb aquesta parella que l'informa que es casa. La gent va prenent aquestes posicions a l'espera que el Papa Moïl faci aquesta última pujada a camí de la Basílica de Montserrat.
De rigorós blanc i amb Fra Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu, com a cap, com a ministre que rep el Papa aquí a la seva diòcesi, com a